Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom. Ara sí que podem dir nit amb totes les lletres. Doncs des que varen fer el canvi d'hora, a les 8, ja fa una bona estona que és fosc. Aquest absurd canvi d'hora que, i no és que ho digui jo, és que ho diu molta gent, no sé ben bé gaire per què serveix. Jo diria que per res. Però aquí el tenim, encara que diuen que aviat s'acabarà aquesta pràctica. Avui, primer programa del mes de novembre ja. Anem fent via en aquest temps tan trist, nou estat d'alarma, i a sobre, toc de queda. És el que ens faltava, pel duro. Però deixem-ho estar i anem a parlar d'òpera. Roger Benet, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música. Hem començat amb el brevíssim preludi, seguit de la primera part de la introducció, que és el cor Ancor del Fosco Notturno Velo, de la tragèdia lírica en dos actes, llibret de Salvatore Camerano, i música de Gaetano Donizetti, Pia de Tolomei. Avui, en la sèrie Anem a descobrir, dedicada a conèixer òperes desconegudes, donem pas a l'estimat Donizetti, un dels noms fonamentals del repertori, on hi té unes quantes òperes ben arrelades, però no sempre va ser així, però bé que la seva ingent producció fa que en tingui moltes més de les que cal treure'ls i la pols de tant en tant. I per això avui sentirem Pia de Ptolomei, un d'aquests drames que té per protagonista una dona desgraciada que, com gairebé sempre, té les de perdre. Ja ho veureu. Abans d'entrar en matèria, us vull dir que farem servir un luxós enregistrament del segell britànic Òpera Rara, que data de l'any 2005. David Parry dirigeix la London Philharmonic Orchestra amb el cor Geoffrey Mitchell i com a solistes Roberto Servile en el paper de Nello della Pietra, Mayela Kulak, Pia de Ptolomei, la seva esposa, Manuela Kuster en el rol travestit de Rodrigo de Ptolomei, germà de Pia, Bruce Ford com a Guino degli Armieri, cosí de Nello, Mirko Palazzi és Pietro, un eremita, Patrizia Bicire és Bice, la dama de companyia de Pia. Marco Vinco és Lamberto, un vell servent de la família Ptolomei. Mark Wilde és Ubaldo, servent de Nello. I Christopher Turner és el guardià de la Torre de Siena. I tot seguit, un altre fragment del primer acte. O tu que desti il fulmine, di una gioia in èstasi, cavatina de Pia i la seva corresponent cabaleta, amb la intervenció també de Bice i Lamberto i el cor.
Thank you.
Com sempre, donarem unes indicacions biogràfiques del compositor, per força molt esquemàtiques, ja que no disposem de temps. A dir la veritat, tinc pendent de fer un dia una sèrie dedicada a Donizetti, com ho he fet amb d'altres compositors, però serà una sèrie llarga i ja trobaré el moment de començar-ne. Domenico Gaetano Maria Donizetti va néixer a Bergamo el 29 de novembre de 1797, el cinquè de sis germans en una família molt pobra i sense tradició musical. El pare, Andrea, treballava de porter al Mont de Pietat. Giuseppe, el germà més gran, també es va dedicar a la música i va arribar a ser el director musical del soldà otomà de Turquia, que li va concedir el títol de paixà i per això és conegut com a Donizetti Paixà. Gaetano va tenir la gran sort que el compositor alemany Johann Simon Mayr, de qui hem parlat moltes vegades en aquest programa, s'havia establert a Bergamo i allà va establir una escola gratuïta per formar coristes i instrumentistes per a l'Església. En 9 anys el nostre compositor hi va accedir. Mayr era, més d'un famós compositor d'òpera, mestre de capella de l'església de Santa Maria Maggiore, a Bergamo, i el preocupava poder trobar bons músics, de manera que les autoritats municipals van donar les subvencions per establir les Lezione Caritatevole, avui en dia Istituto Musicale Gaetano Donizetti. Vinga, i ara més música. Del cielo che non punisce, que és la cabaleta del duo Danello i Ghino, primer acte de Pia de Ptolomei. Mayr aviat va veure que Donizetti era el millor dels alumnes de l'escola i el va protegir, naixent una amistat que duraria tota la vida. Convençut de les qualitats del jove Gaetano, Mayr el va recomanar al cèlebre pare Stanislao Mattei perquè el jove músic pogués estudiar contrapunt amb aquest famós mestre en el Liceo Musicale de Bologna, la institució musical més prestigiosa d'Itàlia aleshores. Això fou l'any 1815 i, a més, Mayr va demanar ajut econòmic a l'editor musical Giovanni Ricordi per tal de pagar els estudis del noi. De fet, no es pot negar que Mayr era un esperit generós i que fou providencial en la vida de Donizetti. A Bologna hi romandria fins al 1817, perfeccionant les seves habilitats com a compositor simfònic i de música de cambra. I allà va començar la carrera com a operista amb la comèdia en un acte Pigmalione, inèdita fins ben entrat al segle XX. Va tornar a Bergamo després amb la clara idea de dedicar-se a l'òpera. Oh, Això que acabem de sentir era L'astro que reggi i miei destini, cabaleta del personatge travestit de Rodrigo del primer acte. I vet aquí que el 14 de novembre de 1818 Donizetti estrena la seva primera òpera, Enrico di Borgogna, en el Teatro San Luca de Venècia. L'acollida fou bona, fet que va esperonar el jove compositor que aviat va rebre un encàrrec per una nova òpera. Va fer amistat amb Bartolomeo Merelli, empresari i llibretista que anys a venir seria el descobridor de Verdi. El 1822 el tàndem crea Zoraida di Granata a Roma, amb un èxit esclatant. Aquest èxit fa que Donizetti se li obren les portes de Nàpols. Foren temps de conrear relacions, per exemple, amb la família romana dels Vasselli. Antonio Vasselli acabaria sent el seu millor amic i la germana d'aquest, Virginia, esdevindria l'esposa del compositor. El 1822 s'instal·la a Nàpols on la seva òpera La Zingara s'estrena el 12 de maig en el Teatro Nuovo, també acollida amb entusiasme. Domenico Barbaia, l'empresari que havia contractat Rossini el 1815, encara manava en els teatres de Nàpols i va oferir a Donizetti un bon contracte a la ciutat. El mateix any de 1822, a l'octubre, estrena per primer cop a La Scala, amb l'òpera Chiara e Serafina, que també suposa la seva primera col·laboració amb el llibretista Felice Romani. Donizetti ja aleshores havia establert el que seria el patró de la seva vida professional, sempre molt ocupat, produint nombroses òperes. Això feia que de vegades la qualitat se'n ressentia i així el 1823 Alfredo il Grande fracassa en el San Carlo. I ara sentirem un nou fragment de Pia de Ptolomei, si us sembla. És l'estreta del finale de l'acte primer A quel lira volente.
Yeah.
nou, el Teatre Argentina de Roma és testimoni d'un enorme èxit, l'òpera bufa L'Ayo nell'imbarazzo, estrenada el 4 de febrer de 1824. El llibret de Jacopo Ferretti, l'autor de la Cenerentola de Rossini, sembla que era bo, i aquest fet sempre feia que Donizetti traies el millor de si mateix. Doncs era un home amb un agut instint teatral, igual que ho fou Mozart en el seu moment, i Verdi anys a venir. Durant la temporada 1825-1826 fou nomenat director musical del Teatro Carolino de Palermo, on estrenaria La Hora Ingranata. Sembla que l'experiència a la capital siciliana no fou gaire gratificant i va tornar a Nàpols, on el 1829 fou nomenat director dels Teatres Reials, càrrec que mantindria fins al 1838, amb el privilegi, igual que Rossini, de ser lliure per compondre per a d'altres teatres. I el 1828 es casa amb Virginia Baselli. El 1830, Donizetti estrena la seva fins aleshores més aclamada òpera i primer èxit internacional, Anna Bolena, que veu la llum del dia en el Teatro Carcano de Milà, amb una parella estel·lar, Giuditta Pasta i Giovanni Battista Rubini, el gran tenor que, com Donizetti, era originari de Bergamo. Aquesta òpera li dona fama a tota Europa, sent Londres la primera ciutat fora d'Itàlia que n'acull una producció, el 1831. Entre el 1830 i el 1835 es produeix un intensíssim període de treball estrenant òperes a Nàpols, a Milà, a Florència i a Roma, entre elles l'Elisir d'Amore, a Milà, 1832, Torquato Tasso, Roma, el 1833, Lucrezia Borgia, Milà, 1833, i Lucia di Lammermoor, Nàpols, 1835, per citar-ne només unes quantes. En aquells anys es va donar el cas que Rossini s'havia retirat i Bellini havia mort prematurament, quedant Donizetti com a principal conreador de la tradició belcantista italiana. Tocava anar a París, on va estrenar Marino Faliero. La Fenice de Venècia també li va encarregar òperes, per exemple, Belisario, del 1836. L'any 1837 mor la seva esposa Virginia. Abans la parella havia perdut prematurament els seus tres fills. El 1838, un decebut Donizetti deixa Nàpols a causa de la prohibició de representar Poliuto i se'n torna a la capital francesa on li estrena l'òpera amb el nom de Le Martyr. I entre el 1840 i el 1843 s'obre un nou període frenètic, viatjant entre París, Milà, Viena i de nou Nàpols. La capital austríaca estrena amb èxit Linda di Chamonix el 1842 i és nomenat Kapellmeister de la cort imperial. Cinto de Rosse Nubi és el cor amb el que s'inicia el segon acte de Pia de Ptolomei. La salut de Donizetti, amb tant anar amunt i avall, s'anava deteriorant i el seu ritme de treball se'n ressentia i va haver de dir que no a més d'un encàrrec. per bé que va treballar intensament en les seves últimes òperes, Caterina Cornaro per Nàpols, Don Pasquale per París, Maria di Rohan per Viena i Don Sebastián Roa de Portugal per l'Òpera de París. L'agost de 1845, a la capital francesa, Donizetti fou diagnosticat de sífilis cerebroespinal, malaltia que li va degenerar en una severa malaltia mental, que el va deixar en un estat pràcticament vegetatiu. Després de moltes pressions de la família, representada pel seu nebot Andrea, i de l'ambaixada austríaca, doncs Donizetti, per naixement era ciutadà austríac, finalment fou traslladat a Bèrgamo l'octubre de 1847 i a la seva ciutat natal va morir el 8 d'abril de 1848 amb només 50 anys d'edat. I sentim, doncs, més música del segon acte de Pia de Ptolomei. Por la mia fiamma spegnersi és la cabaleta del duo de Pia i Guino.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Pia de Ptolomei és una tragèdia lírica en dos actes, el llibret de la qual signa, ja ho hem dit, Salvatore Camerano, i la font de la qual fou la novel·la en vers Pia de Ptolomei, de Bartolomeo Sestini. Però la font literària remota és, com passa amb d'altres òperes, la Divina Comèdia de Dante. En el cant cinquè del Purgatori, el poeta troba el personatge de Pia, que li diu: quan hagis tornat al món i descansat de llarg viatge, recorda't de mi, que sóc la Pia. Siena em va fer, la Maremma em va desfer. Ell ho sap, aquell que per primer cop va encerclar el meu dit amb el seu anell quan es va casar amb mi. Tal com està escrit, sembla que Dante estigués familiaritzat amb la història, que aparentment va succeir a la Toscana, a la ciutat de Siena, i a la zona costanera de la Maremma. Els Ptolemei eren una família important de Siena, però s'ha especulat molt sobre aquests versos i ningú sembla posar-se d'acord que la tal Pia fos d'aquesta família i que Pia de Ptolemei existís en la realitat. Sembla, però, que és possible que fos així i que la història que explica aquesta òpera fos real. Donizetti acceptà l'encàrrec de la Fenice de Venècia de compondre aquesta òpera i va començar-la l'octubre de 1836, mentre preparava l'estrena de l'Assedio di Calais a Nàpols. Al desembre va marxar cap a Venècia, però una quarantena deguda a una epidèmia de còlera, de què us sona això? El va detenir 18 dies a Gènova i, mentrestant, el 12 de desembre, un incendi va destruir la Fenice. Donizetti primer va pensar en tornar a casa, però al final va anar a Venècia a veure què podia fer-se. I allà va arribar un acord amb l'empresari Alessandro Lanari per estrenar-la el febrer de 1837 en el Teatre Apollo, que feia la suplència de la destruïda Fenice. L'estrena va tenir lloc el 18 de febrer i sembla que va tenir èxit, excepte al final de l'acte primer, que Donizetti revisaria posteriorment. L'òpera va tenir un cert recorregut fins al 1855, incloent l'estrena a Nàpols el 1838, on se li va requerir que la protagonista no morís, i a Barcelona el 1844, per després caure del repertori fins al 1967, quan va ser ressuscitada a Siena. I ara sentirem La Tempesta, peça instrumental, però que inclou un cor també.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara acabarem la presentació de la nostra òpera d'avui, Pia de Ptolemei, de Gaetano Donizetti, explicant-ne l'argument. Acte primer. Estem en un castell de la família Ptolemei als afores de Siena, el 1260. Nello della Pietra, en plena guerra entre Siena i Florència, hi manté la seva esposa Pia per seguretat. Arriba un missatger que tothom pensa que porta notícies de Nello, però resulta que la seva presència només pot ser anunciada a Quino degli Armieri, cosí de Nello. El missatger porta una carta interceptada d'un anònim que diu que, ja que el detestat marit és absent, ell mateix vindrà a abraçar Pia. Quino dedueix que es tracta d'un amant i s'enfurisma amb ganes de venjança, doncs ell mateix ha estat fermament rebutjat per la noia quan li ha fet proposicions. Diu que entreguin el missatge a Pia de manera que pugui ser enxampada infraganti amb el seu amant. Pia, per la seva banda, està amoïnada. Tem la guerra entre Siena, defensada pel seu marit, i Florència, en l'exèrcit de la qual lluita el seu germà Rodrigo. Li donen la famosa carta que li porta un cert consol, ja que encara que no diu qui l'envia, ella sap que és el seu germà. En el seu campament, Nello pensa sobre el destí de Rodrigo, que ha estat capturat i ha de ser executat l'endemà. Arriba Quino, que ve inflar-li el cap sobre la pretesa infidelitat de Pia. Nelo, furiós, decideix venjar-se. Guino, però, conscient de la baixesa de la seva motivació, veu que és massa tard per penedir-se ni retirar l'acusació. Rodrigo, a la masmorra, es lamenta de la sort que espera Pia si és executat. Un carceller, però, que ha estat comprat per la germana, l'ajuda a escapar. Nelo i Guino tornen al castell. Aquest ordena que es deixi entrar el foraster que arribarà. La trobada de Nelo amb Pia és tensa. Es retiren i arriba Rodrigo. Pia té molt de por i quan Nelo vol entrar i força la porta, Rodrigo escapa per un passadís secret. Nelo jura venjança. I ara sentim l'ària i cabaleta finals de Pia amb les que acaba l'òpera. Esposo, ah, tronca, ogni dimora. Ah, di Pia, che muore e geme.
Thank you. Thank you.
Acte segon. Lamberto avisa a Rodrigo que Pia ha estat tancada pel seu marit en un castell de la Maremma, zona insalubre, amb l'esperança que sucumbeixi al paludisme. Guino arriba al castell i torna a insinuar-se a Pia, que el torna a refusar, i li diu que el visitant nocturn no era altre que el seu germà. Aleshores, Guino se'n penedeix del que ha fet i diu que ho dirà a Nello per tal de salvar-la i després suïcidar-se. Ella li diu que millor viure i penedir-se. Nello i els seus homes es refugien d'una tempesta a casa d'un eremita, que li diu que Pia és innocent, però ell no en vol saber res. Apareix Guino, greument ferit en una emboscada. Mentre mor, diu a Nello qui era el visitant nocturn i que ell mateix cercava els favors de Pia. Nello vol matar-lo, però no cal. Guino mor demanant el seu perdó en va. Aleshores, Nello s'inquieta, té molt poc temps per arribar al castell on és Pia. Allà, Ubaldo, el servent de Nello, ha preparat una copa de vi enverinada per donar-la a Pia l'endemà. Però aquesta, molt alterada per un malson, se la veu. Arriba Nello, content de veure la seva dona viva, però les forces l'abandonen. I romp Rodrigo, que vol matar Nello, però Pia el defèn i abans de morir aconsegueix reconciliar marit i germà. I bé, aquesta és la tragèdia romàntica i balcantista que avui hem descobert, Pia de Ptolomei, de Donizetti. La setmana que ve hi haurà més teca i, per tant, us espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.